Intenté hablar contigo, pero no me dejaste. Así que he tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti. Tengo 23 años y 50.000 pesetas. Y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme, hola.
Avui t'he de dir que estic contenta perquè acabo d'escoltar una veu d'un jove actor malagueny. Avui, com a mínim, aquesta primera pel·lícula sí que la puc identificar. És una pel·lícula interpretada per Antonio Banderas.
Mm-hmm.
Hi havia la Victòria Abril.
També.
La Victòria Abril.
També.
I el títol és Atame?
Ah, exactament.
I a premi?
Sí, sí. Doncs sí, certament, no t'equivoques gens, perquè estem parlant justament d'aquesta pel·lícula, Atame, una pel·lícula de l'any 1990, de Pedro Almodóvar, que va tenir molt d'èxit, va funcionar molt bé. I per què aquesta pel·lícula? Doncs una mica la pista l'ha donat el mateix Banderas quan parlava, s'adreçava a la Victòria Abril, i li deia que, clar, que han estat amb ella, doncs que no se li ha acudit res més que raptar-la, oi?
Clar.
És una cosa molt normal.
Sí.
I aleshores, doncs, justament avui dedicarem aquest espai de cinema a la xarxa al rapte amb component sexual. A històries de raptes que hi ha hagut sempre el component sexual com a element afegit o a vegades l'arrel del problema o l'arrel del rapte en definitiva.
Molt bé.
Aquesta pel·lícula, Atame, concretament, doncs és una pel·lícula que se centra doncs, en dos personatges, bàsicament. Un és el paper que fa Antonio Banderas, que és un noi que es diu Ricky, que havia estat en un internat, i aleshores doncs, hi ha una noia de la que ell n'està i la vol aconseguir. Però clar, no sap com fer-ho, i aleshores això també, no se li acut res més que raptar-la. Aquesta noia és actriu, i el que ell havia tingut un brevíssim afer sexual amb ella, i aleshores doncs, això ho vol... Bé, ell vol que ella s'enamori d'ell, i per aconseguir-ho, doncs això la rapta. Aquesta temàtica d'aquestes pel·lícules dona molt de joc cinematogràficament, perquè sempre tens doncs, una víctima atrapada, a vegades físicament o a vegades psicològicament, a la teranyina que t'ha eixit el raptor.
Uh-huh.
I dona molt de joc, crea molta tensió.
Això és un estira i arronsa.
Sí, hi ha una lluita i dona molta tensió a l'espectador i funciona molt bé. Aleshores, aquí, aquesta noia que es diu Marina, que és la Victòria Abril, doncs, clar, queda atrapada a la teranyina. No direm què passa, molta gent ja l'ha vista, evidentment, però pot haver-hi algú que no l'hagi vist i, per tant, no direm què passa, però és aquesta lluita entre el raptor i la víctima. Una altra pel·lícula que aborda també aquest comportament, un comportament que sempre és més aviat malaltís, no?, per part del personatge, del raptor, a vegades molt malaltís, és la pel·lícula El col·leccionista, aquesta és més antiga, és del 1965, de William Wyler, i aquí trobem un home jove, un noi, que és funcionari i que col·lecciona papallones i que s'enamora o s'encaterina d'una noia que és estudiant d'art, i també no se li acut res més doncs, que raptar-la. Ell veu el camí que ella segueix cada dia i com que passa per un lloc on no hi ha gaire circulació, aquest noi té una furgoneta i l'agafa, la posa dins de la furgoneta i se l'emporta a casa. I la tanca en un soterrani. Ell té una casa al camp i la tanca en un soterrani. No és una masmorra, però. Li dona tota mena de comoditats. Li fa el menjar, li porta tot, però, clar,
en teoria és un bon tracte.
És a la força, però ja no,
sí,
clar, és a la força.
És un rapte.
És un rapte. I aquí es produeix una lluita entre el raptor i la víctima amb situacions a vegades de masoquisme. Hi ha una mica de tot, de sadisme, saps? I bé, aquí, clar, ell vol que ella l'accepti i ella, la víctima, vol fugir.
I've gone to a lot of trouble. All those clothes in there, all those art books. I'm your prisoner, but you want me to be a happy prisoner. Why? Since you know my father isn't a rich man, it isn't for ransom, as you say. The only other thing is sex.
It's not that at all. I shall have all the proper respect.
Then why am I here?
I want you to be my guest.
Your guest? I don't want to be your guest! Let me go!
I love you.
Aquest I love you m'ha sonat així una mica inquietant.
Fa por, oi?
Sí.
No m'estimis tant.
Un personatge, el del raptor, torturat.
Sí, clar, molt. En aquest cas era molt. En
el
cas,
que sí. Interpretava el Terence Stamp.
Sí. Molt torturat. Clar, més és cínic, perquè clar, ella li diu, clar, perquè em segrestes, no? Perquè em raptes...
meu pare no és ric.
Clar, però clar, ella busca una motivació, però ell, clar, li diu, ets una convidada, clar, diu, jo no vull ser la teva convidada, clar, jo no, clar, o sigui, un va convidat, si, ho és si vol.
Jo no vull ser convidada per tu.
Exacte, exacte, no? Bé, aquí cal dir que William Wyler va fer una gran aposta per la parella protagonista, perquè ell podia haver agafat una parella famosa, un actor i una actriu famosos, i en canvi va apostar per un actor i una actriu que no eren gens famosos encara, perquè era l'etapa molt jove de la seva vida, de la seva carrera també. Terence Stamp, doncs, era un actor que no estava consagrat, tenia en aquell moment 27 anys i només havia fet dues pel·lícules abans, dues. I l'altra, Samantha Eggar, que era una mica més jove, 26, i no n'havia fet gaires més. I, en canvi, el resultat va ser magnífic. Tots dos estaven esplèndids. Samantha Eggar és una gran actriu, i Terence Stamp també. I el guió era un guió... Bé, la pel·lícula estava basada en una novel·la de John Fowles. John Fowles és el... Per fer algunes indicacions, és el mateix autor de la Dona del tinent francès, per exemple, i que va ser un gran èxit literari. La novel·la del col·leccionista i també la pel·lícula de William Wyler. Un film que està en la mateixa línia de temàtica que els que hem comentat, la dels raptes amb component sexual, per bé que des d'una altra perspectiva és la pel·lícula El seductor. El seductor és del 1971, de Don Siegel, i amb Clint Eastwood com a protagonista. Aquí ell és l'únic protagonista masculí. Apareix algun home, però són testimonials. Tota la resta del repartiment són dones. Són actrius, en definitiva, està dominat per les dones. Les principals són Geraldine Page i Elizabeth Harmon, i en total són 9 dones. Aquí la pel·lícula està ambientada en la guerra de successió nord-americana. Es pot dir que és un western, en certa manera, un brívol, una mena de western, però molt atípic. I aquí tot passa en un pensionat de noies sudista, en què un caporal de l'exèrcit nordista, doncs, està ferit i va parar, i elles, doncs, el recullen i el guareixen. I bé, aquest home al principi està molt fotut, però després es va recuperant i quan ja està una mica bé, el Clint Eastwood, doncs diu, hosti, però aquí tots són dones, no? I això és una mina. I aleshores doncs, intenta doncs, seduir-les, ara una, ara l'altra i tal. Bé, al principi bé, però clar, tard o d'hora se n'adonen. I a partir d'aquest moment comença una gelosia entre elles, ja, una lluita per l'home, pel mascle aquell. El que passa és que ell no compta amb una cosa, i és que també hi ha una cosa que es diu solidaritat femenina. De manera que tard o d'hora allò acaba sent un boomerang per ell i elles finalment decideixen per retenir el mascle allà, li tallen una cama, li amputen una cama. Però no, la cosa no acaba aquí. Finalment aquestes dones acaben prenent una altra decisió.
Hay muchas cosas que podría hacer para pagar el haberme salvado la vida. En realidad, ningún trabajo de la tierra me desagrada. Siento gran respeto por ella. Me daba mucha pena cuando mi regimiento iba avanzando y podía ver lo que la guerra está haciendo en esta hermosa tierra.
También me da pena a mí. Me encantaría pasear a caballo por entre las ricas cosechas de nuestros campos. Para ciertas cosas es preferible tener la ayuda de un hombre.
Gracias, señora. No se arrepentirá, se lo aseguro.
Somos suficientes para no perderle de vista durante el día. Pero por la noche habrá que encerrarle de nuevo.
Bueno, eso ya lo esperaba.
Ya puedes llevarte el carruaje, Hallie. Necesitará algo de ropa.
No puede pasear por delante de las chicas con eso.
Vamos, Mae.
Le daré algunas cosas que pertenecieron a mi marido.
Ha sido usted un ángel, señora. Un verdadero ángel.
Gracias. Ha sido usted una gran ayuda.
Clint Eastwood en aquest paper com a, el del seductor, atrapat, com deies, Víctor, en aquesta teranyina de dones. El que passa és que sobta, no?, veure un Clint Eastwood que l'associem a un tipus dur...
Sí.
Sí, en pel·lícules de western, no?, però en aquest paper una mica estrany.
No, era un personatge molt atípic, aquest que va fer ell, perquè, a més a més, no estem parlant, si diguessis bé, era un moment incipient de la seva carrera, que començava i encara no havia perfilat el Clint Eastwood que després seria. Però no, ja havia fet moltes pel·lícules i, a més, veníem de la trilogia famosa de Sergio Leone, que és la que li crea el tipus, el que el llança internacionalment, que són Per un grapat de dòlars, La mort tenia un preu i El bo, el lleig i el dolent. Ja venia després d'haver fet tot això, no? I tot i així, el que passa és que la pel·lícula era de Donald Siegel, i Donald Siegel era molt amic de Clint Eastwood, i a més és el seu mestre. És l'home amb qui Clint Eastwood aprèn a dirigir. I després es converteix en un grandíssim director, molt millor encara que el mateix mestre. De manera que hi havia una relació d'amistat i accepta fer aquest paper. I el fa molt bé. Per aquesta pel·lícula, el director... En Siegel volia la Jeanne Moreau com a directora del pensionat aquest, però el productor no volia i va imposar la Geraldine Page, i s'ha de dir que està esplèndida, fa una directora del pensionat magnífica. I el 2017 Sofia Coppola va fer un remake d'aquesta pel·lícula amb el Colin Farrell i la Nicole Kidman, és a dir, que hi ha un remake molt més nou. Una altra història de rapte en component sexual, per bé que aquí, per mitjà del xantatge, vull dir que la víctima aquí és atrapada, però no físicament, sinó psicològicament, que a vegades és pitjor, perquè hi ha un element de coacció pel mig. Aquí, aquesta pel·lícula és una pel·lícula britànica que es diu Hoffman, a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol d'Amor a l'anglesa, un títol...
Una absurditat.
Una bajanada. És una pel·lícula de 1970 amb Peter Sellers, que en aquell moment tenia 46 anys, i la Cindy Cusack, que després seria la muller de Jeremy Irons. És una gran actriu, no gaire coneguda, però és molt bona actriu, que en aquell moment havia fet, doncs, era la seva tercera aparició al cinema i la primera com a protagonista. Aquí es tracta d'una adaptació d'una obra teatral d'Ernest Gebler, en què trobem un home que està ressentit amb les dones perquè la seva l'ha deixat, la seva dona l'ha abandonat, i aquest home, doncs, se sent atret per una secretària de l'empresa on treballa. Una secretària que, a més, s'ha de casar molt aviat. I, a més, a ell no és que li tregui només ella, sinó que li treuen moltíssim les seves cames, que sempre van vestits curtets i tal, i ell va boig per les cames d'aquella dona també. Total, que aleshores ell, clar, vol aquella dona, però clar, aquella dona està pendent de casar-se amb una altra. Però, de cop i volta, li ve una idea quan descobreix que el futur marit d'aquesta noia, doncs, estafa l'empresa on treballen. I aleshores elabora un xantatge i li ofereix a ella de passar un cap de setmana amb ell, ell té una casa al camp, que passi un cap de setmana amb ell, si no ell denunciarà el futur marit. Clar, la noia es troba amb aquest problema i finalment accepta. Per tant, però no està presonera. Ella pot anar o no anar-hi, si no vol. I finalment hi va. I accepta el joc, diguem-ho així. Sí. I va a casa d'ell, i és quan ell li diu I want to eat you, et vull menjar, i I want to lick your knees, et vull llepar els genolls.
I want to eat you. I want to consume you. I want to lick your knees. What do you think of a man who feels like that about you?
Man does feel that way about me.
Oh, no, he doesn't. He couldn't.
Please, let me go home, please.
I can't.
But you could if you wanted to.
No. It's much too late for that now, much too late.
I don't know what to say to you, Mr. Hoffman. You're nothing like you are at work. Even your voice is different.
Yes. Yes, I have changed. For the first time in my life, the prisoner within me has escaped.
If only you'd understand my position.
Doncs tenim un argument, el de Hoffman, que podem dir que és molt semblant al del col·leccionista, com explicaves, una dona atrapada contra la seva voluntat a casa d'aquest home, que està obsessionat amb ella, però sobretot amb les seves cames.
Sí, li agrada molt, sí. No, però a ella també li agrada molt. I clar, doncs, bé, té una certa semblança amb la pel·lícula El col·leccionista, podríem dir, aquesta, però no és que siguin iguals. En aparença sí, però després no, perquè mentre El col·leccionista hi ha més dramatisme, aquí, a Hoffman, hi ha més sentit de l'humor. Hi ha escenes d'humor, eh? I, a més, el que passa és que se li veuen una mica les costures teatrals, l'origen teatral de la pel·lícula. S'ha manit una mica amb algunes escenes exteriors, a l'exterior, en algun restaurant, però no, clar, se li nota que és una obra de teatre. Cal remarcar que, clar, és un rapte diferent, perquè mentre les víctimes d'un rapte normalment no poden sortir, el raptor les té allà atrapades, aquí sí, ella se'n pot anar quan vulgui. I a més, van a passejar, van al restaurant,
fan vida, sí,
però estan bé. El que és molt interessant i el que veus en la pel·lícula és com a vegades les persones es poden operar canvis en nosaltres a partir del moment en què ens trobem en situacions, diguem-ne, límit o inusuals, que escapen una mica de l'àmbit de la nostra quotidianitat o d'aquells àmbits que tenim molt apamats. I aleshores ens descobrim a nosaltres mateixos en facetes que a vegades no sospitàvem i que són a dintre. I això és el que passa en aquesta història. En aquesta pel·lícula hi ha Matt Monro canta una cançó, que és la cançó amb la qual tancarem aquest passeig que hem fet pel món dels raptes amb component sexual, i és una cançó que es diu If There Ever Is a Next Time, si alguna vegada hi ha propera vegada.
Doncs hi haurà una propera vegada. Gràcies, Víctor.
Dijous bé, gràcies. If there ever is a next time, make it now, while there's time to make you love me, show me how. I can offer you the autumn of my life. Please, will you share it? And I can dress you in a veil that's made of dreams. Will you wear it? You've been dancing round my mind like a bright carousel, though the carousel won't stop, I feel I know you well. Some days when I look at you, I'm so sure I can see that the misty look at love on your face is just for me. If I'm wrong, it's nice pretending. It may soon be my next time. I can offer you the autumn of my life. Will you share it? I can dress you in a veil that's made of dreams. But will you wear it?